Són les 8, què tal, com esteu? Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, a l'antena de Ràdio Olot i Ràdio Ripoll. És el moment de saber què passa a les nostres comarques, però el primer que ens interessa només de començar és si les pluges s'han acabat o si torna el sol i les temperatures comencen a recuperar-se. La bona notícia del dia és que aquest matí tenim el cel generalment serè a les nostres comarques. Avui veurem el sol més que no pas aquests últims dies, però vaja, ens hem d'abrigar perquè les temperatures són rigoroses. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quins valors hi ha?
Doncs sí, com deies, temperatures baixes, a mesura que vagi sortint el sol aniran pujant. Ara mateix tenim 2 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 0 a Molló, 1 grau ja positiu a Camprodon, en tenim 2 a Das, 3 graus a Ripoll i a Ribes de Freser, 4 a la Vall d'en Bas i a Vic, 5 graus ara mateix a Olot, 6 graus a Sant Feliu de Pallerols i a Mer, 7 a Castellfollit de la Roca, a Besalú i a Santa Pau, 8 graus a Banyoles i a Girona, 11 a Figueres i 14 a Roses.
5 minuts més amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
Previsió meteorològica per aquest divendres i amb la mirada ja posada al cap de setmana, Dani Ramírez.
Aquest divendres ens presenta relativament normal, tranquil, plàcid, amb sol, nublades a la tarda, algun ruixat cap a les Guilleries, l'interior de la selva, poca cosa, com alguna gota pot arribar fins al nord del Montseny, i a la resta sol amb 4 núvols a la tarda. L'hem començat aquesta jornada amb tramuntana, que ha arribat a 75 km per hora a la zona de Portbou, amb una temperatura alta només en aquest sector, 12 graus, a la resta de la Costa Brava 5, 6 o 7 graus de mínima. Hem baixat a 2 graus a Mieres i també a Olot, o per exemple a Vic 3 graus, a Puigcerdà 1 sota 0, Camprodon 1 sota 0, a Das, a l'aeròdrom 3 negatius, i força fred a muntanya, 7 sota 0 a la Tosa, 2.500 metres. Continua l'aire fred amb aquest paisatge ben nevat i acumulacions de neu de 2 pams a 1.600 metres aproximadament, per exemple cap a la Cerdanya, també al Ripollès, i més d'un metre i mig a partir dels 2.300-2.400 metres. Per tant, un cap de setmana encara amb molta neu, però atenció, perquè demà vindrà un canvi, sobretot de vent. Avui ja diem que el temps serà relativament tranquil, màximes de 14 a 17, 18 graus aproximadament. Bé, comença a baixar la temperatura aquesta nit i matinada i ens ve aquest canvi de temps del cap de setmana amb vent de nord. Per tant, previsió per dissabte de vent fort o molt fort, vent que pot superar els 100-120 km per hora en punts del Pirineu i sobretot cap a l'Albera, cap de Creus, nord de la Costa Brava, l'Alt Empordà. I per tant estem parlant també d'un petit front desgastat que ens donarà una petita nevada d'unes 5 centímetres fins a 1.000 metres, baixa la temperatura notablement, es pot baixar fins a 10-11 sota 0 a 2.500 metres, molt fred aquest dissabte, i a la resta vent, al fer vent potser la temperatura puja una mica a les valls, tot i que la sensació serà de fredor. La temperatura màxima quedarà més curta, entre 10 i 15 graus aproximadament. Tot i el sol, també poden créixer nuvolades i alguna gotellada, algun xàfec, a la zona interior i sud de les comarques de Girona, Costa Brava, prelitoral. I diumenge un dia de sol, vent moderat a fort però ja no tant, i la temperatura de dia puja lleugerament, però compta la matinada de diumenge perquè podria glaçar fins al prelitoral, allà on encalmi el vent, i força fred també a les valls pirinenques. Dilluns, en canvi, s'imposarà el sol, igual que diumenge, però la temperatura, atenció, pot pujar de 7 a 8 graus ben bé, tot i que dimarts baixaria lleugerament. De moment, fins dimecres, sense cap previsió de pluja.
Gràcies, Dani. Són les 8 i 4 minuts. Enmig de la crisi de Rodalies, Campelles ens reclama intervencions al pas a nivell de Ribes de Freser.
Malgrat que el municipi no disposa de serveis ferroviaris, sí que per accedir-hi s'ha de travessar aquesta infraestructura. Les principals afectacions estan relacionades amb el tancament de barreres durant hores i la impossibilitat d'arribar a poble amb cotxe. Per la seva banda, l'Ajuntament de Ribes de Freser adverteix que la supressió d'aquestes barreres serà un projecte lent.
Escoltem l'alcaldessa de Campelles, és la Judit Cornellà.
Els problemes de Rodalies el que afecten sobretot a Campelles és perquè, tot i que ens queda lluny, el pas a nivell de Campelles, que està dintre del terme municipal de Ribes, realment és el pas a nivell de Ribes, quan s'espatlla, quan les barreres no pugen, quan hi ha qualsevol incidència, qui afecta és les persones que pugen i baixen de Campelles.
A Olot, la mitjana de temps d'espera a urgències a l'hospital es redueix en respecte al 2023.
És una tendència que destaca el director mèdic, el doctor Lluís Ramió i Torrentà. Reconeix que és un dels reptes del centre hospitalari per aquest 2025 i que s'està fent una bona feina en els darrers anys.
Tenim queixes, no?, de temps d'espera a urgències. També tenim agraïments de l'atenció a urgències. Això també és important. Tinc un company que sempre diu, no? A mi no m'importa tant, entre cometes, no?, que una persona tardi a entrar a la meva consulta. A mi, per mi, el més important és que quan en surti satisfeta de l'atenció a càrrec.
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, diu que Olot té capacitat per créixer en habitatge i que s'ha d'evitar la segregació.
L'alcalde d'Olot aposta per pisos amb uns mínims de qualitat. El Pla de Dalt, el Morrot o Benavent són algunes de les zones on el planejament contempla la possibilitat de construir habitatge.
La solució a la situació de l'habitatge a Olot, potser altres ciutats és diferent, tinc molt clar que no passa per fer grans promocions d'habitatge en pisos molt petits, centrats només en un col·lectiu molt concret. Han de ser pisos dignes. I, evidentment, hi haurà pisos que hauran d'anar destinats a persones en risc de vulnerabilitat o en risc d'exclusió, però aquests no hem de cometre l'error de fer una gran promoció i generar com una segregació amb aquest tipus de perfils. Aquests perfils els hem de distribuir perquè és la manera de generar comunitat i de que aquestes persones puguin tornar a recuperar un nivell de vida millor.
Olot Mig finalitza la intervenció als boscos de la Vall de Bianya per la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
Els treballs han anat a càrrec de la cooperativa forestal amb el suport del Consorci Forestal de Catalunya. Olot Mig ha esdevingut la primera empresa catalana i pionera del sector carni espanyol a emprendre la iniciativa per dur a terme aquests treballs.
Escoltem el responsable de l'àrea tècnica del Consorci Forestal de Catalunya, Josep Maria Dosell.
Millorar els boscos aquests en quant a diversitat, millorar la generació d'aigua blava i millorar la fixació de carboni d'aquests boscos. S'han fet treballs de millora d'aquests boscos, de potenciar els arbres de futur per potenciar el creixement, i al final hem assolit uns objectius de millorar la creació d'aigua blava en 50.000, més de 51.000 metres cúbics d'aigua, en la fixació de més de 3.120 tonelades de carboni, i hem pogut incrementar el potencial d'acollir diversitat en més d'un 4%.
Ara sentíem en Dani Ramírez, que ens parlava de la previsió meteorològica i ens advertia del perill de llaus. Doncs bé, les nevades dels últims dies i les condicions adverses del temps han incrementat el perill de llaus, en concret a la comarca del Ripollès.
Doncs sí, concretament a la zona del Ter Freser ha arribat al nivell 4 de 5 de probabilitat de llau. Els experts recorden la importància d'informar-se abans de sortir a la natura, sobretot davant d'aquests pronòstics d'inestabilitat i perill.
Escoltem la Glòria Martí, és tècnica especialista en allaus.
El mantell de neu, el mantell nival, tendeix a humitejar-se i poden caure, doncs, allaus de forma espontània de neu humida, que és lo habitual en l'època que estem de l'any. Tot el que sigui activitat fora de les pistes d'esquí i zones no controlades és que la gent vagi formada i informada. Sí que es recomana que la gent que faci activitat fora pistes d'esquí i zones no controlades porti el material de seguretat, que és el detector de víctima de llaus, la pala i la sonda, i per ser eficients i eficaços amb aquest material cal tenir una formació.
L'Ajuntament de les Llosses tindrà més facilitats per sancionar aquelles persones que no actuïn correctament en els entorns naturals. El consistori ha modificat l'ordenança reguladora, que també inclou la possibilitat de reservar aparcament. La Núria Valls és membre de l'Associació Naturalista ADEFA.
S'han concretat més les infraccions, el tipus d'infraccions i el tipus de sancions que s'aplica a cada infracció, i també s'ha concretat més amb alguns camps que es regula també. Per exemple, jo que sé, amb el pícnic a vegades o amb les pernoctacions de furgonetes o d'altres vehicles, pues, concretar una mica més modificant les ordenances.
Avui també hem sabut que les vies verdes gironines freguen els 9 milions i mig d'impacte econòmic global gràcies al destacable increment d'usuaris.
Des del Consorci destaquen que es consolida com un element turístic i alhora un servei als residents a la demarcació.
El tècnic de l'estudi és en Xavier Abad.
A nosaltres el que ens surt com a és que realment és una inversió estratègica del territori, tant amb el que parlàvem ara amb un tema econòmic, però també amb el que hem vist amb tema de mediambiental i també amb el tema de salut per les persones, no? I si a més els residents l'han fet tant seva i en són usuaris quotidians, doncs què més, no? També és cert que si bé l'aposta en quilòmetres és interessant, també és interessant que puguem estudiar l'aposta en serveis també, de donar-hi més serveis a la part de les vies verdes.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Del 6 al 13 de maig es faran les votacions que determinaran si l'àrea de promoció econòmica urbana de les Mates tira endavant o no.
Ja fa anys que es treballa per constituir la PEU d'aquesta zona industrial olotina. En cas que la decisió majoritària sigui favorable, la PEU tirarà endavant. S'establiran unes quotes i es començaran a implementar les millores acordades al pla d'actuació pels mateixos empresaris.
Escoltem la Gemma Canalies, regidora d'Empresa.
Totes les empreses, els titulars de dret de possessió d'aquest polígon, podran decidir si es tira endavant aquesta àrea de promoció econòmica. Les dates per la votació seran, això que han comentat, del 6 al 13 de maig, que es facilitaran, seran presencials, i llavors es faciliten també les instal·lacions de les mates, per tant estaran obertes en horari de 9 a 3 i llavors dos dies també que seran a les tardes.
En matèria cultural comencen els actes de celebració del 80è aniversari dels Gegants de Ripoll. Aquest dissabte, en Guifré i la Guinadell seran els grans protagonistes amb una cerca vila amb torxes que passarà pels principals carrers de la vila.
Durant l'any hi haurà diferents activitats per celebrar l'efemèride.
Escoltem el president de la colla geganteres, el Lluís Pérez.
Fa molta il·lusió perquè, com hem dit sempre, són 80 anys, 80 anys de gegants, 80 anys de persones al seu darrere, no?, que han treballat perquè els gegants puguin esdevindre doncs, un element clau en la nostra vila, no?, i en les nostres festes, i per tant tindrem tant una representació d'antics geganters, que en aquest cas serà en Carlos Carrasco, si no m'equivoco, i per altra banda també tindrem una representació de grallers, que tot i que en l'actualitat no en tinguem, Ripoll n'ha tingut, i per tant també són persones que van contribuir en les sortides dels gegants.
Es celebra el 50è concurs literari d'Òmnium Cultural a la Garrotxa.
Aquest certamen per a infants de 6 a 18 anys té com a protagonistes la prosa, la poesia i els textos col·lectius. Enguany, el lliurament de premis es farà al Teatre Principal d'Olot el 6 d'abril amb la participació de la faràndula de les escoles.
Un dels membres de la comissió organitzadora és el Lluís Robres.
Els més petits sempre el que fan és d'alguna manera observar el món i plasmar-lo tal com el veuen. Quan són potser una miqueta més grans, trobes textos en què veus que es fan com preguntes sobre el món aquest, no? I quan ja són més grans és com si amb els textos volguessin d'alguna manera canviar-ho. Es va veient molt clarament l'evolució, sí, sí. I jo crec, és veritat el que diu la Núria, no ens hem posat a mirar tots els textos de tots els anys, però sí que alguna cosa que hem mirat indica una mica aquesta tendència.
Els centres de gent gran i 400 alumnes de l'escola Pia d'Olot celebren l'arribada de la primavera i la Pasqua.
Ho han fet amb una cantada de caramelles relacionades amb el mar al pati de l'escola. L'esdeveniment fa més de 20 anys que es du a terme.
I els avis contents.
Que per la Mainelleta fa molta festa i per nosaltres també és una gran alegria. És una gran alegria poder estar aquí amb ells perquè, mira, perquè maco.
Jo penso que és una bona iniciativa perquè fem venir aquí gent gran que no surten de la residència i penso que poder venir a veure els nens a cantar, això és una bona iniciativa. Aquest any tenim un bon dia i penso que és una bona manera de fer estar contenta aquesta gent.
L'ambient m'agrada molt i he visitat l'escola també. I torno, suposo que tornaré. Suposo. Un interrogant, perquè aquí ja s'ha de posar un interrogant.
Anem als esports. L'Olot rep l'Elgilicita en un partit clau per la permanència.
Els olotins es troben en zona de play-out i una victòria els permetria distanciar-se encara més de la zona de descens. El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia i l'Olot no podrà comptar amb Carlos Gilbert, Manzano i Gerard De Marco.
Escoltem el tècnic Roger Vidal.
És un equip justament molt, molt vertical, que té la idea de joc molt, molt marcada, un equip a més sòlid. És un filial, però és un filial poc filial, no? Té jugadors, crec que més grans que del normal en un filial i que bueno, tenen experiència i això fa un equip molt i molt perillós.
D'altra banda, avui també és notícia que comença una de les proves més importants del món del motor a tot l'estat, és el Rally de la Llana. Avui i demà el Ripollès, juntament amb altres quatre comarques, serà l'escenari de la primera prova del Campionat d'Espanya de Rallys i comptarà amb més de 100 vehicles inscrits i amb la participació de nombrosos pilots internacionals. També avui és dia d'escacs perquè el primer equip del Club Escacs Olot aconsegueix un cinquè lloc a la Divisió d'Honor.
L'objectiu del club era la permanència en aquesta categoria i enguany han pogut jugar contra els millors equips de Catalunya en aquesta segona fase. Actualment el club compta amb un total de 8 equips de la Lliga Catalana.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
El caos de Rodalia ja sabem que és notícia arreu del país. A casa nostra, a Campelles, concretament volen intervencions al pas de nivell de Ribes de Freser. Malgrat que el municipi no disposa de serveis ferroviaris, sí que per accedir-hi s'ha de travessar aquesta infraestructura.
Les principals afectacions estan relacionades amb el tancament de barreres durant hores i la impossibilitat d'arribar al poble amb cotxe. Per la seva banda, l'Ajuntament de Ribes de Freser adverteix que la supressió d'aquestes barreres serà un projecte lent.
Escoltem a la Paula Sayagó.
Les afectacions a l'R3 de Rodalies també afecten Campelles, malgrat ser un municipi sense línia ferroviària. El pas a nivell, situat a Ribes de Freser, és punt obligatori de passada pels veïns i veïnes de Campelles. La problemàtica amb què es troben sovint té a veure concretament amb les barreres, que queden tancades durant hores, impedint la circulació de vehicles que es dirigeixen o que baixen de Campelles. Escoltem a Judit Cornellà, alcaldessa de Campelles.
Els problemes de Rodalies el que afecten sobretot a Campelles és perquè, tot i que ens queda lluny, el pas a nivell de Campelles, que està dintre del terme municipal de Ribes, realment és el pas a nivell de Ribes, quan s'espatlla, quan les barreres no pugen, quan hi ha qualsevol incidència que afecta, és les persones que pugen i baixen de Campelles.
Ribes de Freser i Campelles continuen pendents del projecte per suprimir el pas a nivell. Els tràmits avancen, però ho fan a poc. La intervenció és complexa, sobretot perquè hi ha involucrades moltes institucions i reformular el pas de les vies amb l'orografia no és fàcil. Ho afegeix Mònica Sant Jaume, alcaldessa de Ribes de Freser.
I bé, és cert que hi ha d'haver alguna expropiació. Això ho ha de fer el qui promou el projecte, val? I per tant no és un projecte, diguem, a curt termini. És un projecte que fa dos anys i mig, que s'està tirant endavant, val? I que s'hi està treballant, però no preveiem l'execució a curt termini, a no ser que hi hagi un viratge ràpid i que tot es posi en sintonia.
Els dos consistoris involucrats esperen el projecte, tot i que són conscients que s'executarà a llarg termini. El principal objectiu de l'obra és reduir la perillositat de l'accés al nucli urbà i del mateix pas a nivell, però també reduir les afectacions que provoca Rodalies i les seves infraestructures.
Les nevades dels últims dies i les condicions meteorològiques adverses han incrementat el perill de llau al Ripollès.
Concretament, la zona del Ter Freser ha arribat al nivell 4 de 5 de probabilitat de llau. Els experts recorden la importància d'informar-se abans de sortir a la natura, sobretot davant d'aquests pronòstics d'inestabilitat i perill.
El Ripollès en alerta per risc elevat de llaus. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha alertat del risc de llaus a la zona del Ter Freser. Els experts alerten d'una situació primària de neu ventada i d'una situació secundària de neu humida. Malgrat que els pronòstics no es coneixen fins 24 hores abans, l'Institut demana a la població que vagin amb compte pel perill de llaus i que recordin la importància d'anar a la muntanya informats i també formats. Ho explica la tècnica en previsió de llaus, Glòria Martí.
El mantell de neu, el mantell nival, tendeix a humitejar-se i poden caure doncs, allaus de forma espontània, de neu humida, que és lo habitual en l'època que estem de l'any. Tot el que sigui activitat fora de les pistes d'esquí i zones no controlades és que la gent vagi formada i informada. Sí que es recomana que la gent que faci activitat fora pistes d'esquí i zones no controlades porti el material de seguretat, que és el detector de víctima de allaus, la pala i la sonda, i per ser eficient i eficaços amb aquest material cal tenir una formació.
Segons l'escala europea que indica les probabilitats de llau, feble, moderat, marcat, fort i molt fort, la situació del Ripollès és de risc. Tot i aquests nivells, els experts demanen que sempre es vagi amb compte perquè les allaus són un perill invisible que amaga la neu.
A Olot, la mitjana del temps d'espera a urgències a l'hospital es redueix respecte al 2023.
És una tendència que destaca el director mèdic, el doctor Lluís Ramió i Torrentà. Reconeix que és un dels reptes del centre hospitalari per aquest 2025 i que s'està fent una bona feina en els darrers anys.
Informa Roger Isern.
El temps d'espera d'una persona al servei d'urgències de qualsevol hospital de Catalunya pot arribar a ser una incògnita, és a dir, saber quan hi entres, però no quan en sortiràs. En el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, les xifres s'estan reduint respecte a anys anteriors i millorar el servei és un dels reptes d'aquest 2025. Precisament des que va arribar al càrrec de director mèdic, el doctor Lluís Ramió i Torrentà ha remarcat que és una de les parts importants del centre hospitalari i que es necessita posar-hi el focus d'atenció contínuament. Detalla que la tendència és positiva.
Això de l'atenció a urgències ja sabem, no?, que depèn de la gravetat del pacient, no? Sí que els temps mitjos d'espera han disminuït respecte el 2024 respecte al 2023.
El director mèdic de l'Hospital d'Olot també explica que el temps d'espera a urgències, comparat amb altres centres de la demarcació de Girona i d'arreu de Catalunya, no destaca per ser un temps d'espera llarg.
El nostre servei d'urgències, comparat amb els altres hospitals, tant de la regió com de Catalunya, no es destaca per tenir uns temps d'espera llargs comparat amb altres centres. D'acord que hi ha patologies que aquí no tenem, perquè no tenim els mitjans, no? Però la patologia, diguem-ne, comú que podem atendre aquí i que també s'atén amb altres hospitals de tercer nivell, els nostres temps d'espera són menors que altres hospitals, grans hospitals.
Reduir el temps d'espera al servei d'urgències de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és un dels grans reptes d'aquest 2025, segons apunten des de la direcció del centre.
Són les 8 i 20. Han detingut el conductor d'un vehicle Olot per circular sense permís i intentar-se escapar de la policia municipal i provocar un accident.
Els fets han passat aquest dimecres. L'home de 33 anys ja ha passat a disposició judicial.
Gerard Puigdemont.
La policia municipal d'Olot deté un conductor d'un turisme per delicte de desobediència als agents de l'autoritat, delicte de conducció temerària i delicte contra la seguretat viària per conduir sense permís, a més d'haver estat denunciat administrativament per no haver passat la ITV i per no tenir assegurança. Tal com ha informat l'Ajuntament d'Olot, aquest dimecres al matí el conductor de 33 anys va rebre indicacions de la policia municipal perquè s'aturés, donat que circulava amb la ITV caducada. El conductor, però, no va fer cas i va intentar escapar-se a partir de la zona de Plaça Catalunya, pels carrers Nonet Escobós, Passeig dels Desemparats i Passeig de Sant Roc. Va ser en aquest últim punt, a la cruïlla amb el carrer Ramon y Cajal, quan el conductor va perdre el control del cotxe i va xocar amb dos vehicles més. El detingut ha passat a custòdia dels agents dels Mossos d'Esquadra i passarà pròximament a disposició judicial.
Gràcies, Gerard. L'Ajuntament de les Llosses tindrà més facilitats per sancionar aquelles persones que no actuïn correctament en els entorns naturals. El consistori ha modificat l'ordenança reguladora, que també inclou la possibilitat de reservar aparcament a partir d'ara. Informa Guido Sengerotti.
L'estiu passat, la Riera de Merlès va rebre més de 30.000 visitants en tots els seus punts per més de 9 municipis, incloent les Llosses. Aquesta presència de persones en excés genera un impacte negatiu sobre l'entorn i per això els 9 ajuntaments de 3 comarques i 2 demarcacions diferents s'han posat d'acord perquè es regulin les faltes i les sancions en cas d'actes incívics. Amb aquest pas, els consistoris tindran més facilitat per penalitzar comportaments irrespectuosos. Ho explica la biòloga Núria Valls de l'associació naturalista ADEFA, que assessora els 9 ajuntaments.
S'han concretat més les infraccions, el tipus d'infraccions i el tipus de sancions que s'aplica a cada infracció, i també s'ha concretat més amb alguns camps que es regulen. També, per exemple, jo que sé, amb el pícnic a vegades o amb les pernoctacions de furgonetes o d'altres vehicles, pues, concretar una mica més modificant les ordenances.
Les infraccions sancionades al municipi de les Llosses en el seu tram de Riera l'any passat van vorejar les 150, mentre que el 2023 havien sigut més, unes 190. L'objectiu és continuar reduint els mals comportaments dels visitants, que acostumen a ser de la mateixa índole. Ho explica el tinent d'alcaldia de les Llosses, Marc Ràfols.
Normalment la sanció que s'imposa més és la de l'aparcament, no? Hi ha gent que quan veu que l'àrea que està permesa no hi pot deixar el cotxe, aparca on vol. I aquesta és la més habitual. Se n'han imposat, de vegades hi ha gent que s'acaba encarant amb els rurals, no? I se n'han imposat d'ús inadequat de neveres, de parasols, d'estris no permesos a la riera.
L'ordenança modificada també inclou la possibilitat de fer reserva d'aparcament, un pas que haurien de fer els municipis i que s'estudiarà a futur. També es contemplen altres escenaris que encara no se sap si podran ser realitats aquest estiu.
No deixem encara les qüestions lligades amb el medi ambient, perquè Olot Mig finalitza la intervenció als boscos de la Vall de Bianya per la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
Els treballs han anat a càrrec de la cooperativa forestal amb el suport del Consorci Forestal de Catalunya. Olot Mig ha esdevingut la primera empresa catalana i pionera del sector carni espanyol a emprendre la iniciativa per a dur a terme aquests treballs.
Aquest mes de març s'han acabat els treballs de la segona fase del projecte de mitigació i adaptació al canvi climàtic de la Vall de Bianya, que han estat executats a la finca de la Torre i Can Xec i a la finca Els Pujals, totes dues de Roure Pènol. Els treballs realitzats en dues fases i en una superfície d'unes 30 hectàrees s'han dut a terme en el marc d'aquest projecte liderat i finançat per Olot transmits i executat per la cooperativa forestal amb el suport del Consorci Forestal de Catalunya. El conjunt de les actuacions s'han fet en 4 finques privades de la Vall de Bianya, en 3 boscos de Rourapènol, una fageda i un alzinar. Aquests treballs han permès, mitjançant aclarides baixes i de millora, sanejar l'estat dels boscos per poder obtenir masses més resilients al canvi climàtic. Tanmateix, han respectat els elements clau per la conservació i millora de la biodiversitat. El responsable de l'àrea tècnica del Consorci Forestal de Catalunya és Josep Maria Tossell.
Millorar els boscos aquests en quant a diversitat, millorar la generació d'aigua blava i millorar la fixació de carboni d'aquests boscos. S'han fet treballs de millora d'aquests boscos, de potenciar els arbres de futur per potenciar el creixement, i al final hem assolit uns objectius de millorar la creació d'aigua blava en 50.000, més de 51.000 metres cúbics d'aigua, en la fixació de més de 3.120 tonelades de carboni, i hem pogut incrementar la potencial d'acollir biodiversitat en més d'un 4%.
Per la seva banda, la gerent d'Olot Mig, Pilar Puig, ha valorat positivament l'actuació als boscos de la Vall de Bianya.
Estem molt contents de com ha anat, ens sentim satisfets. Hem parlat també amb els propietaris de les finques on s'han realitzat aquests treballs, i la veritat és que aquesta acció contra l'emergència climàtica ha estat molt satisfactòria de cara a nosaltres.
Olot Mig ha esdevingut la primera empresa catalana i pionera del sector carni espanyol a emprendre la iniciativa per dur a terme aquests treballs.
Anem als esports, perquè el Ripollès avui farà olor de benzina, Xavier Vilella.
Els amants del món del motor al Ripollès tenen una cita ineludible aquesta setmana. Divendres i dissabte es disputa la 26a edició del Rally La Llana, una competició que marca l'inici del Campionat d'Espanya de ral·lis d'asfalt. Enguany el rally compta amb més de 100 vehicles inscrits, incloent-hi 18 de la categoria Rally 2. Entre els nombrosos competidors internacionals hi haurà el noruec Mats Osberg, que va ser pilot oficial de Citroën al Campionat Mundial de Ral·lis. També hi participarà l'actual campió d'Espanya de ral·lis Jorge Cagiao, que començarà a la Llana la defensa del títol. També hi serà Miguel Fuster, que buscarà el seu 7è títol nacional. La competició constarà de 10 trams cronometrats repartits entre 5 comarques. La competició s'inicia aquest divendres amb la sortida protocolària des de la plaça Major de Vic i conclou dissabte 29 amb un tram espectacle al circuit d'Osona. Aquest dimecres ja han començat a rodar amb els tests que s'han fet a Casserres i Gironella. Del total dels 10 trams cronometrats que conformen el Rally La Llana, 4 es disputaran en terres ripolleses. Gombrèn gaudirà de ser la línia d'arribada dels trams cronometrats 3 i 5, a mi. Protagonista el Coll de Marolla. També serà protagonista la Collada de Santigosa, en aquest cas amb els trams 6 i 8 del ral·li. La sortida serà a Sant Joan de les Abadesses i l'arribada a Vallfogona de Ripollès. A més, Ripoll serà el centre neuràlgic de la prova divendres, ja que a la Vila Comtal s'hi portarà a terme el reagrupament, el parc tancat i el parc d'assistència.
Entre dos volcans, en un marc natural privilegiat, el restaurant Santa Margarida de Santa Pau t'ofereix cuina tradicional amb productes locals de qualitat. Gaudeix de menús diaris, esmorzars i dinars en un ambient acollidor i una terrassa amb vistes espectaculars. El lloc ideal per a celebracions familiars i entre amics. Restaurant Santa Margarida. Reserves al 972 68 04 77.
A Minguet Diesel ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
La setmana sense IVA arriba a Mima Gallery. Oblida't de l'IVA i gaudeix del millor en sofàs, descans i decoració. Recorda, Mima sense IVA i pren-te un respir. No t'ho perdis, només aquesta setmana. T'hi esperem. Més info a mima.net.
Mima el teu espai.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Mimètica a Fluvià Òptics. La lent progressiva de major nivell de personalització existent, amb confecció de mapa visual individualitzat amb realitat virtual. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics. Ens agraden els teus ulls totalment sans.
Bon dia, bona hora, són 8:45, es posem al dia de l'actualitat informativa d'aquest divendres. Avui el dia es diu 28 de març del 2025 i el dia avui la notícia més positiva és que veiem el sol i això ja ens anima, eh, que sí, Aniol Puigvert?
Home, i a més un divendres, Joel.
I a més un divendres. Sí, tu has dit, a més un divendres.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
I a veure si passen tots aquests refredats que anem arrossegant. Campelles reclama intervencions al pas de nivell de Ribes de Freser.
Malgrat que el municipi no disposa de serveis ferroviaris, sí que per accedir-hi s'ha de travessar aquesta infraestructura. Les principals afectacions estan relacionades amb el tancament de barreres durant hores i la impossibilitat d'arribar al poble amb cotxe. Per la seva banda, l'Ajuntament de Ribes de Freser adverteix que la supressió d'aquestes barreres serà un projecte lent.
Escoltem la Judit Cornellà, és l'alcaldessa.
Els problemes de Rodalies el que afecten sobretot a Campelles és perquè, tot i que ens queda lluny, el pas a nivell de Campelles, que està dintre del terme municipal de Ribes, realment és el pas a nivell de Ribes, quan s'espatlla, quan les barreres no pugen, quan hi ha qualsevol incidència que afecta és les persones que pugen i baixen de Campelles.
Atenció a les nevades dels últims dies, perquè les condicions meteorològiques adverses han incrementat el perill de llau al Ripollès.
Concretament, la zona del Ter Freser ha arribat al nivell de 4 de 5 de probabilitat de llau. Els experts recorden la importància d'informar-se abans de sortir a la natura, sobretot davant aquests pronòstics d'inestabilitat i perill.
Ho diu la Glòria Martí, tècnica especialista en allaus.
El mantell de neu, el mantell nival, tendeix a humitejar-se i poden caure doncs, allaus de forma espontània de neu humida, que és l'habitual en l'època que estem de l'any. Tot el que sigui activitat fora de les pistes d'esquí i zones no controlades és que la gent vagi formada i informada. Sí que es recomana que la gent que faci activitat fora pistes d'esquí i zones no controlades porti el material de seguretat, que és el detector de víctima de llaus, la pala i la sonda, i per ser eficients i eficaços amb aquest material cal tenir una formació.
A Olot, la mitjana del temps d'espera a urgències a l'hospital es redueix respecte al 2023.
És una tendència que destaca el director mèdic, el doctor Lluís Ramió i Torrentà. Reconeix que és un dels reptes del centre hospitalari per aquest 2025.
Això de l'atenció a urgències ja sabem, no?, que depèn de la gravetat del pacient, no? Sí que els temps mitjos d'espera han disminuït respecte al 2024 respecte al 2023.
I avui també és notícia que han detingut el conductor d'un vehicle a Olot per circular sense permís i intentar-se escapar de la policia municipal i provocar un accident.
Els fets han passat aquest dimecres, l'home de 33 anys ha passat a disposició judicial.
I atenció, perquè l'Ajuntament de les Llosses tindrà més facilitats per sancionar aquelles persones que no actuïn correctament en els entorns naturals. Alguns història ha modificat l'ordenança reguladora, que inclou, entre altres qüestions, la possibilitat de reservar aparcament. La Núria Valls és membre de l'Associació Naturalista.
S'han concretat més les infraccions, el tipus d'infraccions i el tipus de sancions que s'aplica a cada infracció, i també s'ha concretat més amb alguns camps que es regula també. Per exemple, jo que sé, amb el pícnic a vegades o amb les pernoctacions o de furgonetes o d'altres vehicles, pues, concretar una mica més modificant les ordenances.
Olot Mig finalitza la intervenció als boscos de la Vall de Bianya per la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
Els treballs han anat a càrrec de la cooperativa forestal amb el suport del Consorci Forestal de Catalunya. Olot Mig ha esdevingut la primera empresa catalana i pionera del sector carni espanyol a emprendre la iniciativa per a dur terme aquests treballs.
La gerent és Pilar Puig.
L'únic interès que ha tingut Olot Mig a l'hora de promoure aquests treballs de neteja de boscos ha estat la de contribuir a la millora del medi ambient i a la lluita contra l'emergència climàtica, seguint els valors de la nostra empresa.
I avui també és notícia que les vies verdes gironines freguen els 9 milions i mig d'impacte econòmic global gràcies al destacable increment d'usuaris.
Des del Consorci destaquen que es consolida com un element turístic i alhora un servei als residents de la demarcació.
I diuen també que les vies verdes ja són referenciades.
Com ens coneixen les vies verdes? Nosaltres que treballem en d'altres territoris, i ho posàvem de manifest al principi, per exemple, ara hem fet un treball al Penedès, estem treballant a Navarra en tema de cicloturisme. Quan diem que som de Girona, ens diuen, ostres, vosaltres teniu vies verdes, allò sí que funciona bé, no? És realment un referent reconegut a fora de les nostres fronteres.
Del 6 al 13 de maig es faran les votacions que determinaran si l'àrea de promoció econòmica urbana de les Mates tira endavant o no.
Ja fa anys que es treballa per constituir l'APEU d'aquesta zona industrial olotina. En cas que la decisió majoritària sigui favorable, l'APEU tirarà endavant, s'establiran unes quotes i es començaran a implementar les millores acordades al pla d'actuació pels mateixos empresaris.
En cultura comencen els actes de celebració del 80è aniversari del gegant de Ripoll.
Aquest dissabte, en Guifré i la Guinadell seran els grans protagonistes amb una cercavila amb torxes que recorrerà els principals carrers de la vila.
Es celebra el 50è concurs literari d'Òmnium Cultural Garrotxa.
Aquest certamen per a infants de 6 a 18 anys té com a protagonistes la prosa, la poesia i els textos col·lectius.
Els centres de gent gran i 400 alumnes de l'escola Pia celebren l'arribada de la primavera i la Pasqua.
Ho han fet amb una cantada de caramelles relacionades amb el mar al pati de l'escola.
8:35. En temps d'esports, ja us dèiem que avui el Ripollès fa olor de benzina perquè avui comença una de les proves més importants del món del motor a tot l'estat, el Rally de la Llana.
Avui dissabte, demà dissabte, el Ripollès, juntament amb altres quatre comarques, serà l'escenari de la primera prova del Campionat d'Espanya de Rallys i comptarà amb més de 100 vehicles inscrits i amb la participació de nombrosos pilots internacionals.
En futbol, l'Olot rep l'Elx Il·licitant, un partit clau per la permanència.
Els olotins es troben en zona de play-out i una victòria els permetria distanciar-se encara més de la zona de descens. El partit es jugarà diumenge a les 12 del migdia i l'Olot no comptarà amb Carlos Gilbert, Manzano i Gerard Temarco.
I el primer equip del club Escacs Olot aconsegueix un cinquè lloc a la divisió d'honor.
L'objectiu del club era la permanència en aquesta categoria i enguany han pogut jugar contra els millors equips de Catalunya en aquesta segona fase.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I el Parlament demana el cessament de Paneque pel caos de Rodalies amb l'abstenció d'Esquerra Republicana. La Cambra Catalana ha reprovat l'actuació del ministre Puente i ha demanat la dimissió dels presidents de Renfe i Adif.
Hisenda fa marxa enrere i pagarà de cop les devolucions als mutualistes aquest 2025. El ministeri havia canviat el sistema amb devolucions en diferents terminis fins al 2008.
I les reserves d'aigua ja superen el 60%, el llindar que marca la fi de la sequera.
Aquest nivell és el llindar marcat per aixecar les restriccions, però des de l'Agència Catalana de l'Aigua opten per la prudència i esperar com evolucionen les pluges a l'abril.
Sotraca la borsa dels fabricants de cotxes europeus i asiàtics per l'anunci d'aranzels de Trump.
Les automobilístiques alemanyes que venen 450.000 cotxes l'any als Estats Units demanen negociar.
D'altra banda, la Fiscalia demana 7 anys de presó a Sarkozy per finançar la campanya amb diners de Gaddafi.
El Ministeri Públic investiga l'excap d'estat francès per un presumpte pacte amb la dictadura líbia per finançar la seva campanya a canvi de favors polítics.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
Anem al temps, previsió meteorològica de cara a les properes hores, Aniol, temperatures.
Doncs temperatures, ara que ha sortit el sol, un pèl més altes, tenim ara mateix 2 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 0 a Molló, 1 grau ja positiu el tenim a Camprodon, 2 a Das, 3 graus a Ribes de Freser, 4 a Olot, 6 graus a la Vall d'en Bas, a Castellfollit de la Roca, a Sant Feliu de Pallerols, a Besalú i a Mer, 7 graus a Santa Pau, 9 a Banyoles i a Girona, 11 graus a Figueres i 12 a Roses.
Doncs vinga, anem a la previsió, Dani Ramírez.
Aquest divendres ens presenta relativament normal, tranquil, plàcid, amb sol, nublades a la tarda, algun ruixat cap a les Guilleries, l'interior de la selva, poca cosa, com alguna gota pot arribar fins al nord del Montseny, i a la resta sol amb quatre núvols a la tarda. L'hem començat aquesta jornada amb tramuntana, que ha arribat a 75 km per hora a la zona de Portbou, amb una temperatura alta només en aquest sector, 12 graus. A la resta de la Costa Brava, 5, 6 o 7 graus de mínima. Hem baixat a 2 graus a Mieres i també a Olot. O, per exemple, a Vic, 3 graus. A Puigcerdà, 1 sota 0. Camprodon, 1 sota 0. A Das, a l'aeròdrom, 3 negatius. I força fred a muntanya, 7 sota 0 a la Tosa, 2.500 metres. Continua l'aire fred amb aquest paisatge ben nevat i acumulacions de neu de 2 pams a 1.600 metres aproximadament, per exemple cap a la Cerdanya, també al Ripollès, i més d'un metre i mig a partir dels 2.300-2.400 metres. Per tant, un cap de setmana encara amb molta neu, però atenció, perquè demà vindrà un canvi, sobretot de vent. Avui ja diem que el temps serà relativament tranquil, màximes de 14 a 17, 18 graus aproximadament. Bé, comença a baixar la temperatura aquesta nit i matinada i ens ve aquest canvi de temps del cap de setmana amb vent de nord. Per tant, previsió per dissabte de vent fort o molt fort, vent que pot superar els 100-120 km per hora en punts del Pirineu i sobretot cap a l'Albera, cap de Creus, nord de la Costa Brava, l'Alt Empordà. I per tant estem parlant també d'un petit front desgastat que ens donarà una petita nevada d'unes 5 centímetres fins a 1.000 metres, baixa la temperatura notablement, es pot baixar fins a 10-11 sota 0 a 2.500 metres, molt fred aquest dissabte, i a la resta vent, al fer vent potser la temperatura puja una mica a les valls, tot i que la sensació serà de fredor. La temperatura màxima quedarà més curta, entre 10 i 15 graus aproximadament. Tot i el sol, també poden créixer nuvolades i alguna gotellada, algun xàfec, a la zona interior i sud de les comarques de Girona, Costa Brava, prelitoral. I diumenge, un dia de sol, vent moderat a fort, però ja no tant, i la temperatura de dia puja lleugerament, però compta la matinada de diumenge, perquè podria glaçar fins al prelitoral, allà on encalmi el vent, i força fred també a les valls pirinenques. Dilluns, en canvi, s'imposarà el sol, igual que diumenge, però la temperatura, atenció, pot pujar de 7 a 8 graus ben bé, tot i que dimarts baixaria lleugerament, de moment fins dimecres, sense cap previsió de pluja.
Control, innovació, servei, rapidesa, efectivitat i, sobretot, estalvi. És l'app de Bassols Energia. Descarrega-la ara mateix i descobreix tot el que hi pots fer. Gestiona la teva energia de forma eficient i entra definitivament a la transició energètica amb nosaltres. Ara, amb l'app de Bassols Energia, el control és a les teves mans. Disponible per sistemes iOS i Android. Bassols, l'energia compromesa.
4 minuts, 3 quarts de 9, obrim la pàgina econòmica. Del 6 al 13 de maig es faran les votacions que determinaran si l'àrea de promoció econòmica urbana de les Mates tira endavant o no. Ja fa anys que es treballa per construir l'APEU d'aquesta zona industrial olotina. En cas que la decisió majoritària sigui favorable, l'APEU tiraria endavant, s'establiran unes quotes i es començaran a implementar les millores acordades al pla d'actuació pels mateixos empresaris.
L'àrea de promoció econòmica urbana del polígon de les Mates a Olot arriba a la seva fase decisiva per saber si tira o no endavant. Ja fa anys que empresaris de la zona, Dinàmic, Euram Garrotxa, la Unió de Polígons Industrials de Catalunya i la Generalitat treballen per poder constituir la PEU. Ara ja se sap quan es durà a terme la votació. En parla Gemma Canalies, regidora d'Empresa a l'Ajuntament d'Olot.
Totes les empreses, els titulars de dret de possessió d'aquest polígon, podran decidir si es tira endavant aquesta àrea de promoció econòmica. Les dates per la votació seran, això que han comentat, del 6 al 13 de maig, que es facilitaran, seran presencials, i llavors es faciliten també les instal·lacions de les Mates, per tant estaran obertes en horari de 9 a 3 i llavors dos dies també que seran a les tardes.
Durant la fase prèvia a la constitució d'aquest nou APEU s'ha establert un pla d'actuació amb accions concretes a implementar després d'haver fet diverses trobades i reunions amb empresaris de les Mates.
Tot d'actuacions d'eficiència energètica i sostenibilitat, un altre eix clau que és la seguretat com a element clau de millora de competitivitat del polígon, la millora d'infraestructures, tant del polígon com de les mateixes empreses, i el posicionament estratègic i visibilitat.
Si la PEU tira endavant, es desenvoluparan les diverses accions en un termini de 3 anys, amb un finançament que es detallarà amb les quotes corresponents de cada titular. El dimarts 29 d'abril es faran dues sessions informatives per detallar les característiques de la iniciativa.
No deixem encara l'economia, però aplicada al medi ambient, perquè les vies verdes gironines freguen els 9 milions i mig d'impacte econòmic global gràcies al destacable increment d'usuaris. Des del Consorci destaquen que es consolida com un element turístic i alhora un servei als residents de la demarcació.
Pel que fa al perfil de l'usuari, són persones al voltant dels 54 anys que es mouen a peu i que en fan un ús saludable. En canvi, la gran majoria dels turistes que es mouen per les vies verdes de la demarcació fan amb bicicleta i amb un ànim més lúdic. En el que sí que consideren que encara es pot millorar és en la millora de les vies en relació amb zones de descans o espais per reparar bicicletes al mig del trajecte.
Com ens coneixen les vies verdes? Nosaltres que treballem en d'altres territoris, i ho posàvem de manifest al principi, per exemple, ara hem fet un treball al Penedès, hem fet un treball a Jussà, estem treballant a Navarra en tema de cicloturisme. Quan diem que som de Girona, ens diuen, ostres, vosaltres teniu vies verdes, allò sí que funciona bé, no? És realment un referent reconegut a fora de les nostres fronteres.
Per a la realització de l'estudi es van recollir un total de 786 enquestes en 4 idiomes entre els mesos de juny i octubre de 2024 en diversos punts de les vies verdes. Les dades extretes de les enquestes s'han combinat amb les dades recollides pels comptadors, situats al llarg dels traçats que han acumulat més d'un milió de registres l'any. El president del Consorci de les Vies Verdes de Girona és Quim Roca.
Exacte. Les vies verdes en aquests 20 anys del Consorci de les Vies Verdes han anat incrementant-se exponencialment. De fet, tenim encara a dia d'avui diferents punts en desenvolupament i altres municipis doncs, que ens estan demanant per poder ampliar la xarxa. Per tant, aquestes xifres que avui hem presentat han d'anar en augment en els propers anys, i no tan sols en usuaris que ens visiten, sinó també, com s'ha vist a l'estudi, en la pròpia població local, que també doncs, aprofita tota aquesta xarxa d'infraestructura doncs, que tenim en el territori.
Aquest estudi és una acció inclosa dins els plans de sostenibilitat turística en destinacions que formen part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, subvencionat amb fons Next Generation, i ha tingut un cost total de més de 15.000 euros.
I ara parlem de cultura popular perquè comencen els actes de celebració del 80è aniversari dels Gegants de Ripoll. Aquest dissabte, en Guifré i la Guinadell seran els grans protagonistes amb una cercavila amb les torxes que recorreran els principals carrers de la vila.
Durant l'any hi haurà diferents activitats per celebrar l'efemèride.
En Guifré i la Guinadell ja ultimen els darrers detalls pel primer acte del seu 80è aniversari. La pandèmia no els va permetre bufar les 75 espelmes, per això els Gegants de Ripoll es preparen amb més ganes que mai per festejar l'efemèride que començarà aquest dissabte. L'acte inaugural començarà amb la presentació de l'agenda que la colla els ha preparat per aquest any, una primera cita que quedarà marcada en totes les persones que han format part de la vida dels Gegants. Parla Lluís Pérez, president de la colla gegantera de Ripoll.
Fa molta il·lusió perquè, com hem dit sempre, són 80 anys, 80 anys de Gegants, 80 anys de persones al seu darrere, no?, que han treballat perquè els Gegants puguin esdevindre doncs, un element clau en la nostra vila, no?, i en les nostres festes, i per tant tindrem tant una representació d'antics geganters, que en aquest cas serà en Carlos Carrasco, si no m'equivoco, i per altra banda també tindrem una representació de grallers, que tot i que en l'actualitat no en tinguem, Ripoll n'ha tingut, i per tant també són persones que van contribuir en les sortides dels Gegants, i doncs tindrem a la Susana Dalmau, com a antiga presidenta que va ser dels grallers, doncs també per explicar doncs, el paper que van tenir en el seu moment.
Còpies i originals, les dues parelles de Gegants sortiran al carrer per convidar tothom a la celebració. Ho faran guiats per la llum de les torxes que els guiaran en la primera cercavila dels 80 anys. En Guifré i la Guinadell originals després es recolliran fins Festa Major.
Ens endrem torxes, portarem torxes que obriran la cercavila, no?, perquè faci una mica més de caliu i més ambient, i sortirem juntament també amb el grup de grallers Grada Riga, que ens posaran la seva música, que són un grup de 5 músics super bons i que estem molt contents sempre perquè ja han fet diverses activitats també amb ells i sempre és un goig poder ballar amb ells.
Un any que promet estar carregat de moments, emocions i, sobretot, molta festa. 80 anys no se celebren cada dia i en Guifé i la Guinadell saben molt bé que han de bufar amb forces les espelmes. Per això, dissabte serà només el tret de sortida.
I a Olot, els centres de gent gran i 400 alumnes de l'Escola Pia celebren l'arribada de la primavera i la Pasqua, i ho fan amb una cantada de caramelles relacionades amb el mar al pati de l'escola. L'esdeveniment fa més de 20 anys que es fa. Ens ho explica Néstor Carvajal.
Aquest dijous l'Escola Pia ha celebrat la cantada de les caramelles, amb la participació de gairebé totes les residències de gent gran d'Olot. Els estudiants de primària han fet un espectacle musical sobre la vida a alta mar com a temàtica. La professora de l'Escola Pia d'Olot i coordinadora de pastoral, Laia Castelví, explica com s'ha organitzat a l'alumnat.
des del professorat, tant de primària com de secundària, per decidir, no?, que els de secundària van a buscar les residències, tots els usuaris, per tant, hi ha aquesta part de contactar amb les residències, d'invitar-los a venir un cop més. Hi ha la part d'organitzar tots els alumnes des de primer a quart d'ESO i que cadascú se n'encarregui d'una cosa, des del muntatge, com anar a buscar, com deia abans, els responsables a les residències. I tot això acaba amb avui la cantada final, on venen tota aquesta gent que fa molts i molts anys que passa.
En total hi han participat 400 alumnes de primària i secundària. Això és el que ens deien Pilar i Nila, usuàries de les residències, i Pau, alumne de quart d'ESO, abans de l'acte.
Que per la Mainelleta fa molta festa i per nosaltres també és una gran alegria. És una gran alegria poder estar aquí amb ells, perquè, mira, perquè maco.
Jo penso que és una bona iniciativa, perquè fem venir aquí gent gran que no surten de la residència, i penso que poder venir a veure els nens a cantar, això és una bona iniciativa. Aquest any tenim un bon dia i penso que és una bona manera de fer estar contenta aquesta gent.
L'ambient m'agrada molt i he visitat l'escola també. I torno, suposo que tornaré. Suposo. Però un interrogant, perquè aquí ja s'ha de posar un interrogant.
Les caramelles són unes cançons populars catalanes que es canten per Pasqua. A l'Escola Pia fan aquesta celebració des de fa més de 20 anys.
L'estimació que a mi em domina, ja ho comprendràs quan estaràs solet amb mi. El segon dia de Pasqua anaren...
Esteu escoltant els 5 minuts més. No deixem encara les qüestions històriques, perquè ara marxem cap a la Vall de Camprodon. El Centre d'Estudis La Retirada de la Vall de Camprodon ha fet una recerca important per incloure-la a l'exposició permanent que es titula La Retirada i que es pot veure a l'Espai Cultural de Cal Marquès de Camprodon, i que compta amb més de 1.400 peces trobades per l'equip de recerca. Lluís Bassaganya és membre fundador del Centre d'Estudis La Retirada. Lluís, què tal, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé, doncs.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. D'entrada, explica'ns com neix l'entitat i quins són els seus principals objectius.
A veure, l'entitat va néixer... A veure, el començament fa 36 anys enrere, Vull dir, ja fa molt i molt de temps que van començar amb tot això. Vull dir, va ser una iniciativa privada de dos nens de Camprodon en un inici, Llavors la cosa també, doncs, ha anat canviant, ha anat agafant més cos... I, bueno, vam muntar nosaltres la primera exposició el 2007, juntament amb un altre company d'aquí de Camprodon, i des del 2020 que estem a l'Espai Cultural Cal Marquès de Camprodon.
Què es pot veure a l'exposició permanent?
Mira, a l'exposició permanent el que es pot veure és tots els objectes que hem anat recollint al llarg d'aquests 36 anys, i són objectes que van quedar abandonats a les muntanyes de la Vall de Camprodon, on el que nosaltres hem fet ha sigut recollir, anar buscant tots aquests objectes i identificar-los i poder-los posar-los perquè la gent pugui veure, doncs, aquest material que va quedar abandonat d'aquesta retirada republicana.
De fet, la recerca no para d'augmentar, perquè últimament heu trobat dos elements molt característics de l'època, no?
Sí, de fet, sí, sobretot, bueno, ens va cridar molt l'atenció aquest tub de pasta d'afaitar dels soldats. Era crema d'afaitar, un tub de crema d'afaitar, vaja. Clar, vam trobar el tub, estava tot arrugat, no es veia res, no sabíem ni de què podia ser, i, bueno, van començar a desplegar, van veure que, bueno, que hi havia unes lletres, evidentment van veure que eren unes lletres escrites en castellà, per tant ja van veure que era una cosa del país, i, bueno, quan vaig arribar a casa ho vaig netejar detingudament i vaig veure, doncs, que posava perfumeria Esperera, Badalona. I jo, esclar, tampoc no sabia què era perfumeria Esperera, Badalona, no sabia què volia dir tot això, no? I, bueno, vaig començar a posar a internet a veure què és el que era perfumeria Esperera, i llavors em vaig donar compte que era l'empresa que va fer la mítica fragància aquesta de Baron Dandy, no? I llavors això sí que vaig reconèixer aquest nom de Baron Dandy.
Baron Dandy, que és un clàssic de les barberies de tota la vida, no?
Un clàssic de, sí, del perfum de la colònia del segle XX.
I tant que sí.
Sí.
Quan podem veure aquesta exposició?
Mira, nosaltres tenim oberta l'exposició els divendres tot el dia, dissabte també matí i tarda, i diumenges al dematí.
Molt bé. Doncs molt interessant aquestes troballes que aneu fent, que demostren doncs la importància que va tenir la zona per la retirada. Lluís Passaganya, membre fundador del Centre d'Estudis de la Retirada de Camprodon, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada gran, bon dia i bona hora.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 6 minuts i en punt les 9. D'anar pels esports, l'Olot rep l'El Gilicita en un partit clau per la permanència. Els olotins es troben en zona de play-out i una victòria els permetria distanciar-se encara més de la zona de descens. El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia i l'Olot no podrà comptar amb Carlos Gilbert, ni amb Manzano, ni amb Gerard de Marco. Roger, com s'ho farà?
6 partits que són 6 finals per aconseguir l'objectiu de la permanència. Si a principi de temporada aquest era l'objectiu, tots haguéssim firmat arribar als últims 6 partits en aquesta situació, en zona de play-out i a només 2 punts de la permanència. A l'Olot li queden 3 partits a casa, on és pràcticament una obligació intentar treure els màxims punts per apropar-se als necessaris per salvar-se del descens. Aquest diumenge rep el filial de l'Elx, que se situa només 3 punts a la zona de play-off i que vol tenir opcions fins al final per intentar entrar-hi. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal, explica que l'Elx no és un filial qualsevol, ja que té jugadors molt contrastats a la seva plantilla.
És un equip justament molt, molt vertical, que té la idea de joc molt, molt marcada, un equip a més sòlid, és un filial, però és un filial poc filial, no? Té jugadors, crec que més grans que del normal en un filial i que bueno, tenen experiència i això fa un equip molt i molt perillós.
Vidal diu que l'equip arriba pels núvols després d'aconseguir una victòria transcendental al camp de l'Alzira i allunyar-se així a 4 punts a la zona de descens. Tot i això, preveu un partit molt igualat entre dos equips que els agrada tenir un bon tracte de pilota, però també un pèl descontrolat, ja que l'Elx és un equip molt vertical. A més, els 3 partits que queden a casa són prioritaris per aconseguir la permanència. Vidal diu que necessiten el suport de l'afició a l'estadi municipal i que ha de començar aquest diumenge.
Sí, jugar a casa ens ha de fer més valents, el jugador s'ha de sentir recolzat, s'ha de sentir amb confiança, s'ha de sentir segur i això passa perquè la gent ens animi, ens ajudi i sumi aquest plus de quan les forces poder estan més baixes, doncs que tenir la màxima il·lusió.
Roger Vidal no podrà comptar amb Carlos Gilbert per acumulació de grogues i tampoc amb Manzano i Gerard de Marco per lesió. El partit entre l'Olot i l'Elx es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia a l'estadi municipal, des de mitja hora abans en directe a Ràdio Olot.
Doncs parlant d'esports, tanquem el programa per avui i tornem dilluns a la mateixa hora. Gràcies per seguir-nos, gaudiu al màxim del cap de setmana. Que vagi bé, adeu-siau.